Escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Radio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Em creixer confiant en el demà. Però en el demà no hi havia res.
No hi havia res.
Res per nosaltres.
Hola i benvinguts a Posem Nom, el podcast dedicat, tal com diu el seu mateix títol, a descobrir algunes dones de la història en tots els àmbits de coneixements possibles, que han estat reconegudes pels seus descobriments, obres o etc. Algunes d'elles han estat reconegudes perquè van signar els seus projectes amb els noms dels seus marits. D'altres els hi van ser robats o no es van fer famosos per homes sense donar-los crèdit o bé perquè el segle on vivien ni tan sols era possible a la ment de la societat que les dones poguessin fer-ho. Tal com ja sabeu, mitjançant les xarxes socials de @posemnom tant a Instagram com a Twitter, us dono algunes pistes sobre quina serà la següent protagonista. Espero que heu pogut endevinar la protagonista del dia d'avui i pels que no l'hagueu pogut llegir, us la repeteixo i així us poseu una miqueta en context. La dona d'avui és italiana i el seu camp d'actuació va ser la química. Doncs bé, dit això, us presento a la nostra protagonista del dia d'avui, Giulia Tofana. Nascuda a Palermo al segle XVII i morta a Roma l'any 1651, Giulia Tofana va ser una química professional italiana famosa en teoria per ser la inventora del verí conegut com aigua tofana i, per tant, també considerada, en molts casos, una de les primeres assassines en sèrie de la història. La informació sobre els antecedents o el background de Giulia és bastant escassa. Se sap que, en el seu origen, el seu nom real era Giulia Maginardi, i que va néixer a Palerm al segle XVII, com he comentat, i els historiadors creuen que era filla de Teofania d'Adamo, que va morir executada a Palerm el 12 de juliol del 1633, acusada d'enverinar el seu marit amb una barreja d'arsènic de la seva pròpia invenció, l'aigua tofana. Giulia, qui va ser descrita com una dona molt vella, va passar gran part del seu temps entre apotecaris estant present quan aquests elaboraven les seves pocions, arran de la qual cosa va desenvolupar el seu propi verí, l'aigua tofana. Al principi, aquest verí existia en forma de pols, però més tard es va transformar en un altre format, que, segons els contemporanis de l'època, l'aigua tofana es venia disfressada de mana de Sant Nicolau de Bari, suposadament un oli curatiu que desdegotava miraculosament dels ossos del sant i que no era estrany trobar a les cases de l'època. De cara al públic, el negoci de Giulia era la cosmètica, venia pols i líquids per realçar la bellesa de les dones, però aquesta frontal va facilitar realment el seu producte estrella, que era l'aigua tofana. Se sap molt poc de la composició del verí i l'única documentació que tenim del procés ens explica que era molt tòxic, però incolor, indolor i insípid, de manera que es podia administrar en qualsevol aliment o beguda. La víctima s'afeblia gradualment. Al principi el verí donava doncs molta set, després rampes a l'estómac, debilitat, finalment paràlisi i la mort. En altres paraules, que la mort per intoxicació doncs eren els seus signes clínics que quadraven qualsevol altra malaltia comuna com podia ser doncs una febre tifoïda i que era doncs gairebé impossible reconèixer que t'havien enverinat. Per tant, podríem dir que és capaç de causar una mort aparentment natural en la víctima en pocs dies. No aixecava cap sospita i donava temps al penediment i redacció d'últimes voluntats. Això sí, tal com he comentat abans, és possible que no fos Giulia la que l'inventés, sinó que fos la seva mare, Teofania, la que creés aquest verí i que li ensenyés posteriorment la recepta a la seva filla. I aquí ens posem una mica en context a per què parlo d'aquest verí, no? I és que Giulia es comenta que donava aquest verí a dones per poder lliurar-se dels seus marits. I és que les bodes en aquell moment, doncs, com molt sabem, no es feien pas per amor. Les famílies nobles, doncs, el matrimoni de les hereves era una qüestió política en què només es tenia en compte doncs, la posició econòmica del futur marit i l'origen. S'esperava doncs, que la dona doncs, administrés la casa, tingués els fills i obeís el seu marit. I com que l'Església doncs, no reconeixia el divorci, encara que el marit maltractés a la seva dona, doncs, va arribar a un punt en què algunes no ho podien suportar. I com que no podien aguantar-ho més, doncs recorrien a fabricants de verí com Giulia. Així que Iulia es va fer doncs, coneguda per aquesta ajuda no, a dones en tot aquest tipus de situacions complicades. Iulia sobretot sentia simpatia per les dones de més baix estatus, els quals tenien més complicacions de resoldre aquesta situació i que moltes vegades doncs, es trobaven atrapades en matrimonis difícils i que simplement volien lliurar-se d'aquesta situació i enviudar-se el més ràpid possible. Hi ha certa discussió sobre si Girolama Spana, que era doncs, coneguda en aquell moment com a Estola de l'Húngara, que també va col·laborar en el negoci, que es va traslladar a Nàpols i a Roma, era la filla o fillastra de Giulia. Durant molts anys, podríem dir que el negoci de Tofana va tindre moltíssim d'èxit. El nombre de morts per l'aqua Tofana va anar augmentant i la població de Roma es va començar a preocupar. Però no hi havia manera de seguir el rastre de Giulia, ja que doncs, les clientes es negaven completament a comentar cap tipus de comentari ni ajudar a la investigació. Llavors aquí arribem a un punt on els historiadors doncs, estan una mica dividits. I és que alguns diuen que Giulia doncs, va morir feliçment el 1651 i que va ser doncs, Girolama la que va continuar amb el negoci. Però l'altra versió, que és com la més coneguda, afirma que no es va poder sortir amb la seva i que al final el negoci va ser finalment revelat a les autoritats papals perquè una clienta, la comtessa de Zeri, es va voler desfer del seu marit i va fer servir tot el líquid de l'ampolla que contenia el verí, despertant les sospites dels familiars. Llavors, doncs, com que hi havia una prova clara, doncs, les investigacions van acabar portant realment a Giulia. Però la part positiva és que, com que la seva popularitat era molt important ja que havia ajudat a moltíssimes persones, sobretot dones, va fer que els ciutadans impedissin doncs, que l'arrestessin i que va rebre la notícia de la seva arrest just abans que les autoritats l'anessin a buscar. Per tant, va poder fugir i es va refugiar en una església on se li va concedir un asil sagrat. Tot i això, com sempre, parlem de difamacions, doncs es va difondre el rumor de que Giulia havia enverinat tota l'aigua de Roma i llavors la policia doncs, va tindre que forçar l'entrada i l'aturada del santuari perquè la interroguessin. En la presó diguem que no li van donar la millor atenció possible i la van obligar a portar unes botes de plom i sota aquesta tortura doncs, va confessar que havia venut sobretot a Roma durant el període de la pesta ampolles suficients per matar més de 600 homes en un període entre el 1633 i el 1651, quasi 20 anys d'accionament, no? Si bé aquesta declaració no es pot confirmar perquè, per començar, hi havia moltíssima gent que distribuïa verins, no a l'aigua Tofana, però en general en aquella època era bastant típic matar gent amb verí i que, a més, doncs, la confessió doncs, va ser mitjançant una tortura, per tant, com els mètodes molt lícits, no? Al final, Giulia va ser executada a la forca al camp de Fiori juntament amb la seva filla o fillastra Guilherme i tres col·laboradors més dels que no sabem el nom al juliol del 1659. Després de la seva mort, es diu que el seu cos va ser llançat per sobre del mur de l'església que l'havia acollit i també que alguns proveïdors i clientes del seu negoci també van ser arrestats i executats, mentre que altres còmplices doncs, van ser tancats en masmorres i torturats fins a morir. Aquesta execució, la intenció que tenia era acabar amb aquesta grandíssima empresa que havia iniciat doncs, la dona palermitana. Però aquesta beguda va continuar venent-se durant anys i va atemorir els homes que se sentien indisposats durant dècades. Fins i tot aquí hi ha una mini anecdoteta, i és que quan va morir Mozart, que va morir sota alguns problemetes intestinals i molta dolors, en una de les seves declaracions va dir que es pensava que l'havien enverinat amb aigua Tofana. O sigui, era com una por que quasi 300 i 400 anys després, la gent estava ginyadíssima de que la poguessin enverinar amb aigua Tofana, no? Però bueno, en resum, els historiadors diuen que Giulia doncs, venia el verí a dones que necessitaven i desitjaven assassinar els seus marits, que eren molt abusius, i per tant, tot i ser crims terribles, des d'aquí sempre direm que qualsevol cosa que jo explico que facin malament les meves protagonistes, totalment condemna, però s'ha d'entendre el context històric i aquí ja vinc a parlar una miqueta de l'experiència no personal, però una cosa que sabem tots, vull dir, sentir el que ens explica Giulia no fa falta anar-nos en aquella època, vull dir, aquí a Espanya no fa tants anys també hi havia aquestes problemàtiques no de matar els marits, me refereixo al fet de tindre que suportar aquest maltractament físic i psicològic sense poder fer absolutament res, que no hi havia el divorci, vull dir, diguem que aquesta xacra de violència institucionalitzada i automàtica contra la dona doncs, ve de lluny i vaya sorpresa, no? Però vull deixar clar que, tot i que clarament doncs, era una assassina en sèrie, en aquell moment doncs, estava fent una funció social molt important de l'època, perquè aquelles dones es veien abocades a tindre que prendre mesures dràstiques, ja que elles també rebien mesures dràstiques dels seus marits. Però bueno, per avui tanquem el capítol de Júlia i ara procedim a donar les pistes de la protagonista del pròxim programa. Aquí hi ha sorpresa, anècdota nova, una cosa nova que no havia passat fins al moment en el programa, a part del programa pilot, que sí que vaig parlar de tres dones, és que al següent programa parlem de dues protagonistes, però que estan molt lligades entre elles i he decidit juntar-les perquè és una història conjunta. Les pistes que us dono són que totes dues dones són de nacionalitat britànica i que estan relacionades amb la mar. Ja podeu pensar que pot ser pescadores, marineres, pirates, no sé, ja podeu anar pensant. Tal com ja sabeu, mitjançant les xarxes socials de Roda Posem Nom, tant a Instagram com a Twitter, doncs us recordaré les pistes abans de publicar el següent capítol, que sabeu que jo, quan ho penjo, doncs us llegeixo, no me contesteu molts, en plan, me fa com a pena, perquè us intento fer partíceps i noto que no hi ha tant de feedback, però jo ho aniré intentant perquè vull fer-vos partíceps, de, ja que us escolteu les meves xapes de 15 minuts parlant, doncs fer-vos una mica per això, partíceps i que intenteu endevinar-ho, encara que sigui una bogeria. Serveix intentar-ho, doncs fa gràcia, no?, per poder llegir i veure què opineu, no? Però bueno, espero que us hagueu passat molt bé, que hagueu après coses noves i ens veiem en el pròxim programa. Adeu!
Creixer confiant en el demà, però en el demà no hi havia res,
no hi havia res,
res per nosaltres.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.